A Ràdio Maricel, a cel obert. Deu i 19 minuts, segona hora de programa. Jordi Baget, bon dia i bona hora. Una pregunta contestable en 10 segons amb sí o no, i aquesta és una qüestió d'aquelles de darrera hora. El futur del foment del turisme està més o menys decidit, sí o no?
S'està treballant en una taula.
S'està treballant en una taula.
Per decidir el futur.
Per decidir el futur.
Correcte.
És un futur que preveu una certa... Sí, ara anava a dir...
No,
com ho pots dir, Vicent, sense que quedi això massa contundent, oi?
A veure, quan parlem del futur del foment, està assegurat de la institució.
D'acord.
El que hem de fer és adaptar-nos a unes noves situacions i a un escenari diferent que ens hem trobat, i que el que estem treballant, Foment de Turisme i Ajuntament de Sitges, és de la millor manera perquè puguem continuar amb tres objectius clars. Una, que les festes, que són del poble de Sitges i que organitza el Foment de Turisme, doncs es puguin desenvolupar amb normalitat, adaptar-se a la nova situació econòmica. L'altra, que el foment continuï perdurant amb la seva activitat i com a institució important al nostre poble. I l'altra és eixugar els deutes que el Foment de Turisme té.
Mm-hmm. Per tant, tornem a la pregunta del sí o no i passem pàgina. El Foment de Turisme desapareixerà, sí o no?
No.
No,
no, no.
D'acord.
No.
O sigui que a tots aquells que es poguessin
no
preocupar per aquesta qüestió, no és el cas. Bé, em sembla que el darrer cop ens comentàveu, i ho vam preguntar en més d'una ocasió, sobre com definir la situació econòmica que es vivia. Parlàveu sí. De preocupant, si no recordo malament aquest era el terme. Estan pitjor les coses ara que fa uns mesos?
Bé, la veritat és que per part de l'Ajuntament estan igual que fa uns mesos, que era preocupant, delicada. El que sí que a nivell global, tots ho veiem, no? I tots ho estem sentint pels mitjans de comunicació, llegint i sentint pels mitjans de comunicació. Està molt preocupant en el sentit global, no? Perquè des d'aquí el que només podem visualitzar és que estem atenent i molt atents a el que està passant i a veure com ens afectarà, no? Jo crec que encara no tenim consciència o no tenim les dades de com afectarà tota aquesta situació global i general, tant a Amèrica com a Europa i fins i tot a Àsia, com afectarà els petits pobles com els nostres. Això serà una cadena i aquesta cadena té que arribar. De moment està afectant clarament en el sentit de que hi ha una activitat econòmica que es va desaccelerant, local, que hi ha unes administracions supramunicipals que ens estan retallant les aportacions i ens estan retallant les inversions, que hi ha un sector financer del país que ens està dient que no ens pot deixar crèdits o no ens vol deixar crèdits perquè ha aturat tot això. Bé, tot això està afectant a les nostres actuacions, als plans d'inversions, està afectant a tot el nostre pla de mandat que teníem previst i que es basava en una situació econòmica delicada, però no tan preocupant com la que ara està sobre la taula. Mm-hmm.
Abans de començar, però, ens deixàveu una reflexió i segurament començarem amb aquesta reflexió inicial, que era gairebé paradoxal. Us preocupava més aquells Sitges de creixement que des d'un punt de vista econòmic pressionava la institució d'una forma manifesta, que no pas aquests Sitges en situació de crisi que enteneu que deixa un marc d'una certa tranquil·litat per poder pensar en com encarar les coses.
Sí, bueno, jo és una reflexió que hem fet abans de començar i és una reflexió que me l'he fet durant aquests mesos. Per què? Pues perquè a mi m'agrada molt, quan reflexiono, buscar la memòria les situacions que he viscut o que hem viscut com a poble i llavors poder relativitzar-les i poder-les posar sobre la taula amb una comparació, no? I la veritat és que el model de poble es jugava amb el pla general i es jugava fins i tot hi havia una crispació i el poble estava passant molt malament, els polítics teníem que trobar solucions, però eren solucions que determinaven un model de poble durant molts anys i fins i tot el creixement era una de les coses que jo crec que ningú ens agradava, aquest creixement accelerat. I la pressió urbanística d'aquell moment que vam viure, i les que la vam viure en primera fila de les trinxeres, era dura, difícil i a vegades indignant, per dir-ho amb aquesta paraula, no? Que el poble es jugava amb una taula de pòquer moltes vegades, no? I que es tenia que treballar molt per deixar clar quin model volíem defensar. I a la feina que vam fer, i tots aquells que van estar amb mi treballant, fins i tot tots els grups polítics, doncs han de tindre consciència. Ara és una situació diferent, també preocupant, i també difícil pel poble. Però jo crec que és un moment per reflexionar amb tranquil·litat, per posar les coses sobre la taula i per iniciar un nou cicle de Sitges, però tot el tema urbanístic, de creixement, de massificació, això queda molt aturat i queda, a més, molt diluït i queda sense una pressió. Vol dir que podrem doncs, pensar amb més tranquil·litat i potser les coses sortiran no millor que han sortit, però d'una altra manera.
O sigui, que enteneu d'alguna forma que aquell moment, des del punt de vista de gestió política, era molt més transcendent que l'actual.
I molt més difícil.
Sí.
Ara és complicat, és important, hem de treballar conjuntament i per això demano treballar en equip a tothom, empresaris, sector polític, ciutadans, per poder doncs, continuar que el poble de Sitges tingui un futur i pugui anar-se desenvolupant com a activitat econòmica i com a poble i millorar la seva qualitat. Però ara tenim unes regles de joc, que és el Pla General, tenim un sector que en aquest moment està aturat, està baixant la seva activitat i, a més, tenim doncs, una desacceleració del creixement que teníem i això jo crec que és positiu pel nostre poble.
Us va molestar que Convergència i Unió fes públiques les seves mesures?
Sí, i em va disgustar, perquè no m'ho esperava. Jo, no sé, vaig caure com ingenu no?, en aquesta situació i ara tinc una reunió amb el portaveu de Convergència perquè m'ho expliqui, perquè jo creia que, crec, a més, que els moments importants del poble, que quan diem importants vol dir el Pla General, vol dir una sèrie d'aspectes que són transcendentals, ara era un moment també perquè al nostre municipi doncs, els grups polítics, i sobretot els seus líders polítics, que a vegades es confon, poguéssim tranquil·lament debatre. Si el Pla General no hi havia una pressa, però vam estar 2 anys per veure quin era el model que volíem i desenvolupar-lo per consens, jo crec que ara també és el moment. Hi ha una pressa de poder posar les normes i fins i tot els elements econòmics i les propostes sobre la taula per encarar aquest cicle, que no serà un cicle d'un any, serà un cicle llarg, considero jo, un cicle llarg. I a més les administracions i els pobles com els nostres estan a l'últim final de l'escala. Vol dir que els arribarà durant molt temps aquest nou cicle mundial econòmic i per recuperar també tardarem més temps que els altres aspectes. Jo ja, i a més no va ser només en el ple, jo havia tingut reunions ja abans del ple, fins i tot, jo diria quasi 3 setmanes abans del ple, amb cada un dels portaveus per dir-los, mira, crec que estem en un moment important del nostre poble, necessitem sentar-nos, posar sobre la taula les mesures i a mi m'agradaria, si és possible, arribar a un consens que sortís no l'alcalde de Sitges, sinó tots els grups, els portaveus, dient hem arribat a aquest consens per tirar endavant mesures per dinamitzar l'activitat econòmica del poble, mesures per millorar l'economia de l'Ajuntament, mesures per ajudar a les persones o a aquelles institucions o entitats també que ara se sentiran desafavorides per l'activitat i mesures generals perquè el poble de Sitges pugui continuar. Hem de canviar el pla d'inversions, hem de parlar d'impostos, hem de parlar de moltes coses. No? I vaig dir, no hi ha pressa. Sí que hi ha uns terminis legals que ens demana no? que actuem. I vaig demanar a tots els grups. Nosaltres ja teníem mesures fa un mes, perquè el govern ja les havia preparat. Però jo el que volia és debatre-les. I si no arribem a un acord, després ja ho direm. I direm, mira, no hem sigut capaços o hem arribat a acord amb unes coses i amb altres no, que és el lògic, no? I jo crec que no només disgustat, sinó que crec que en els altres portaveus també a Convergència s'ha fet una jugada, no? En el sentit que ells també tenen algunes propostes, perquè he parlat amb ells, i estaven esperant la taula que es produirà, no? I, a més...
Perquè d'alguna manera veu trobar una certa receptivitat.
Sí,
diguem-ne, aquesta posada en comú de...
total, és que la sorpresa va ser que hi havia una receptivitat primer amb la reunió amb el portaveu de Convergència privada de parlar sobre això i va haver-hi un debat i va dir que sí, que creia oportú, igual que tots els altres, algun grup més crític que altres amb més predisposició, però en general tothom va acceptar-ho. Jo vaig fer també en el discurs de l'11 de setembre també vaig fer aquest
un prec públic.
En el ple, quan el portaveu ja va iniciar que amb el seu discurs en un lloc que no tocava, però va iniciar també, això li vaig demanar per favor, això ho parlarem a la taula que a més estava convocada. I fins i tot a la processó de Santa Tecla en vam parlar i em va dir per què m'has convocat una junta de portaveus que no hi ha ordre del dia? I vaig dir perquè és una junta extraordinària per parlar de les mesures. No? I seguidament va haver-hi la roda de premsa. Jo crec que va ser una deslleialtat a una situació, no només a mi, sinó a la junta de portaveus, i la veritat un començament de negociació més difícil. Jo no trenco ni molt menys, al contrari, vull parlar amb ell, vull continuar, però crec que no és la manera que s'ha de fer. Clar, això ingenu, per què? Perquè en el Pla General també va passar el mateix amb Convergència i Unió, al final es va desfer del treball de consens i poder la seva manera de plantejar aquests problemes profunds de Sitges. Però jo torno a demanar, escolta, ens hem de sentar. És que almenys el diàleg, el debat sobre això m'enriquirà a mi primer i al meu govern, enriquirà a tothom, i el poble ara, jo és el que els hi vaig dir, el poble necessita veure que no ens barallem per aquestes coses, que podem tindre opinions diferents, però si ens posem pals a les rodes, l'únic que farem és anar en contra del que els sitgetans volen en aquest moment, que és busqueu solucions als polítics, perquè el poble de Sitges pues, pugui continuar, tots sabem que és difícil i tots sabem que és complicat, siguem realistes, però pugui continuar, a més, amb una classe política que s'ajunta per solucionar els pobles de Sitges.
Amb els matisos que vulgueu, es pot acordar unes certes mesures davant la crisi, diguem-ne, que concilien a tots els grups polítics quan més d'un grup polític ha posat sobre la taula veritablement doncs, el qüestionament de la gestió de l'equip de govern, de la gestió dels diners municipals?
Sí, clar que es pot, sí. Una cosa és la gestió i una cosa és les mesures que s'han d'emprendre perquè el nostre poble continuï sent un poble que tingui una activitat econòmica dinàmica, que la qualitat no dels serveis pues no baixi, que a més els ciutadans se sentin pues que no s'atura, sinó que canvia el ritme i que s'adapta a una realitat, i que l'Ajuntament de Sitges també fa internament pues, un exercici de millorar la seva gestió per adaptar-se, que bueno, pues, ens reben menys recursos, no? Però això no té res a veure amb que ens critiquin la nostra gestió, que continuaran fent-ho, no? Si és que creuen oportú. La gestió d'un ajuntament sempre és criticable i a més és a la posició que ha de fer aquest paper i ens ha d'ajudar a tots a millorar-la, però no té res a veure amb el que són les mesures. Per això entenc que nosaltres el diàleg l'hem de continuar, malgrat es continua d'una altra manera amb Convergència i Unió, perquè ha posat les cartes d'una manera diferent als altres grups polítics, i que ara jo doncs, bueno, crec que hem de parlar-ne a veure com podem reconduir aquesta situació, perquè i després, jo crec que el que és important és no fer demagògia amb aquests temes, sinó que els canvis són més profuns del que semblen. I la veritat és que jo crec que temes com aquests necessiten d'un ritme, d'una reflexió i d'un debat profund i seriós. No de posar a la premsa unes quatre coses que algunes són ja de calaix i altres que són bueno, plantejar coses que són impossibles. No? Amb el consens, tots hem de deixar part del que nosaltres volem, no? Perquè si no mai s'arribaria al consens. Si no es vol arribar és fàcil, eh? Poses una cosa impossible, que saps que hi ha, és impossible, i bueno, a partir d'aquí doncs, és difícil. Però jo espero arribar a un consens, espero amb algunes mesures, perquè crec que són necessàries, i nosaltres estem disposats a posar sobre la taula propostes que ja tenim fa temps i que ja tenen els diferents portaveus, menys Convergència, que necessitem parlar amb el grup, i que esperem doncs, que a la propera Junta de Portaveus, que és dilluns, tot aquest procés es continuï treballant.
Una reflexió genèrica, amb tots els matisos que l'alcalde vulgui. Mm-hmm. Aprofitant el bon moment econòmic, l'estructura de l'Ajuntament s'ha fet gran.
Molt gran.
Quan arriba un moment com el que estem vivint, o com el que podem viure, què ha de passar amb aquesta estructura? De quina forma una estructura que ha crescut, en la mesura que també li ha permès la circumstància econòmica, ara afronta un bon moment d'aquests?
Pues, jo crec que és molt senzill el que s'ha de fer. L'altre és com l'apliques i com ho aconsegueixes. Però el que està clar, si en un moment d'expansió l'estructura creix, en un moment de recessió l'estructura ha de reduir-se. I s'ha de fer de canvis estructurals. O sigui, no, com he dit, no amb demagògia, no, de canvis estructurals profuns. No,
per qui ens escolta i ara deu pensar, bé, és una obvietat, sí.
Sí, és que és una obvietat. És que el que seria il·lògic és que digués, no, bueno, l'hem d'aguantar, no. En aquest moment, aquesta estructura municipal necessita adaptar-se a la recessió econòmica, crisis, la realitat és aquesta, i necessita una reducció. Però aquesta reducció no ha d'afectar precisament a la qualitat dels serveis dels ciutadans, ni ha d'afectar a la consecució dels objectius del govern.
Us posem en un parany?
Sí.
A veure si ho és o no, eh?
Sí.
Si la reducció no ha d'afectar a la gestió de la vida ciutadana, potser això també es pot interpretar en el sentit de que amb menys estructura es podien aconseguir els mateixos resultats?
Jo estic convençut de que es pot arribar a aconseguir uns resultats, jo no diria tan espectaculars com els que es van aconseguir, ni de tanta activitat d'inversió, però en el que és l'estructura de la qualitat dels serveis municipals, jo crec que és possible. I per què? Bueno, perquè s'ha demostrat no només a l'empresa pública sinó a l'empresa privada. O sigui, en general es pot continuar fent bons cotxes reduint plantilles, a fer fent bons cotxes amb qualitat, amb seguretat. O sigui, al final és un tema de saber-ho doncs plantejar i saber-ho aplicar.
D'acord.
I en aquest moment estem en aquesta situació.
Anem a buscar un titular, a veure si el diari si ens en surt o no. Plantegeu reduir plantilla?
No, plantegem reduir estructura, que és molt diferent. Que és molt diferent.
A veure.
Plantegem reduir estructura, el que significa canvis importants que donguin peu a que aquesta plantilla que tenim pugui funcionar molt millor, però a la vegada també, per exemple, contractes, reducció de capítol, estem parlant sempre nosaltres, perquè no només és un tema de plantilla, i que a més sapiguem que en un ajuntament, en una institució pública, és molt més difícil la reducció de plantilles, perquè els funcionaris doncs, tenen la seva plaça fixa, i això és una de les coses difícils, però contractes temporals, substitucions, temes de laborals que realment no estan fixes perquè encara estan en un procés d'això. Tota aquesta qüestió sí que és possible reduir-la i a nosaltres ens toca fer.
Entengui serveis externs o externalitzats o qüestions d'aquestes també?
Les externalitzacions s'han de valorar molt bé, algunes externalitzacions es poden eliminar, altres no, altres s'hauran de fer externalitzacions perquè si redueixes precisament capítol 1 i de feines que feien el persones, doncs potser s'han de donar a altres a externalitzar-les perquè els costos baixen. O sigui, jo crec que s'ha de fer una estem fent, no s'ha de fer, estem fent ja un gran treball de quines són aquelles mesures, que és la que jo volia parlar i estem parlant, per tirar endavant doncs, aquesta estructura diferent.
Plantegeu una càrrega impositiva superior?
No, plantegem una càrrega impositiva en aquest moment dels IPCs, però superior no.
Superior no.
No.
Aquesta és una de les condicions sine qua non, per dir-ho així, encara que vivim en un...
Que no sigui superior.
Sí, que no sigui superior.
Sí, sí, sine qua non, no, claríssim. En aquest moment ningú entendria... Mira, jo vaig dir a l'anterior legislatura que ningú entendria una pujada d'impostos sense haver fet els deures primer, perquè ja havien pagat impostos perquè haguessin fet coses i no s'havia fet res en una època anterior. I jo vaig dir, no, home, ara no es pot pujar els impostos, primer hem de demostrar que nosaltres som capaços de fer coses. Ara, en aquest moment que ja hem demostrat, crec que s'han fet coses al poble de Sitges, doncs ara estem en una recessió econòmica que tampoc toca doncs, imposar una càrrega fiscal en el poble de Sitges, sinó el que toca és ser coherents amb la situació. Mm-hmm.
Dit això, segurament el que pot més interessar als ciutadans de cara a l'any que ve, de la llista de coses que podien estar al cap de l'equip de govern des del punt de vista de realitzacions...
Mm-hmm.
Se'n descavalquen unes quantes...
Bueno, la proposta és parlar amb tots els grups polítics, però n'hi ha algunes de molta inversió econòmica que seran més difícils de posar-les endavant, no? Que són grans projectes de grans equipaments.
La nova biblioteca?
Pues aquest és un dels temes que hem de parlar molt, perquè és la seva, diríem, quantitat econòmica que està al voltant dels 6-7 milions d'euros, doncs en aquest moment és un tema que s'ha de plantejar sobre la taula. Però jo el que intento és parlar primer amb els portaveus i si arribem a un acord de nou pla d'inversions, i si no, doncs bueno, cadascú plantejarà el seu pla d'inversions i el govern, com que té la responsabilitat de tirar-les endavant, doncs serà el que al final, si no hi ha un consens, posarà sobre la taula la realitat que estem treballant. Per això que tot això crec que es posarà ja definitivament davant l'opinió pública el mes de novembre, ben segur.
Perquè des del punt de vista d'institucions superiors, Diputació pot encara emparaular, pot encara garantir més o menys una
comencen
certa...
a dins que no.
D'acord.
Perquè també les diputacions rebran una retallada important de l'Estat i que aquesta retallada, a més, el 2009 serà, no? Perquè ara potser no la noten tant ells com nosaltres ja, però sí, jo sé que per part dels presidents de les diputacions doncs, ja estan avisant-nos de que la retallada serà important, igual que serà important a la Generalitat. Però bueno, també estem esperant una mica aquesta financiació que estan parlant tant els diaris del pressupost de l'Estat i el resultat d'aquesta negociació de la financiació, que pot donar alguna esperança. Però clar, millor ara en aquest moment crec que és...
No pensar en
no esperances. No pensar en esperances, sinó en realitats.
D'acord.
I després si toca la loteria, doncs ja ens ho direm.
Abans de parlar de la biennalització, llista de coses que sí que estan, ens sembla que emparaulades o garantides, a partir del que ja havíeu començat, comentat en el seu dia, el projecte de Balmins.
Comença, comença. Vam estar reunits amb l'empresa i si tot va bé comença després del Festival de Cine.
D'acord.
Garantit, ja.
Diguem-ne, la bienalització, reestructuració de la platja Sant Sebastià.
També està garantida, també perquè està també en concurs ja per adjudicar obres.
El que és la zona, anàvem a dir, de la planta de bombament de la torreta, també està garantida.
També està garantida.
La bienalització, que no cal dir-ho, perquè ja està començada.
Ja està començada.
Sí. Què ens queda que estigui garantit?
Bueno, garantit està el Passeig de la Ribera.
El Passeig de la Ribera.
La primera, diríem, proposta d'una remodelació molt fina, molt, molt ajustada, d'enginyeria, diríem, paisatgística. També estarà, jo crec, que, bueno, garantit està el mercat, perquè també ja, està, ja el veieu que està acabat, el tanatori està garantit. També està el centre de disseny amb el seu auditori, que està ja acabat i que molt aviat podrem, doncs, també començar a disfrutar. I jo no voldria tampoc dir que està garantit, que sé que està, però perquè, per respecte als portaveus, que els hi vaig dir que els explicaria primer amb ells abans de l'opinió pública.
D'acord. Heu estirat les orelles als gestors del cementiri?
Sí, l'hem estirat. A més, he de reconèixer que enfadat, perquè, home, nosaltres vam confiar en aquesta empresa, perquè no només fes un bon tanatori, que he de dir que sí, després de les visites que estic fent i que tindrem un gran equipament, sinó que també, doncs, garantís el manteniment correcte d'un equipament tan, tan sensible com és, potser dels més sensibles que tenim al nostre poble.
Què ha passat?
Bueno, jo crec que ha passat que, primer, ells no han atès potser la sensibilitat que tenim els sitgetans sobre aquest cementiri del casc antic, que potser durant un any hi ha hagut una coordinació que no ha sigut lo suficientment efectiva entre ajuntament i empresa, que potser ells no han valorat la importància de com he dit abans, d'això, i que s'han dedicat més a la construcció i allò al tanatori com si fos lo important, quan lo important són les dues coses, i nosaltres ho teníem molt clar, però potser no hem estat suficientment àgils amb la comunicació d'això, amb l'assistència d'això, no? Però jo crec que ara això, vista la situació que ens hem trobat, s'està redreçant ràpidament i estem donant ja resposta, perquè l'Ajuntament, doncs, va posar amb l'empresa, a part de requerir-li durament que complissin les seves coses, també l'Ajuntament hi ha posat el gra de sorra perquè això es posi endavant, però dient, gestionant també i treballant conjuntament amb l'empresa.
Suposo que heu passat pel cap de la vila, pel carrer Jesús.
Sí. Sí, la veritat és que he passat. A vegades et fa com un mal de panxa veure allò i pensar, bueno, realment és una aposta molt sèria, però molt sèria no per l'obra, sinó per haver tocat el cap de la vila. Penses a vegades que és com que és un dels llocs més emblemàtics que té el nostre poble. Doncs, bueno, però hi ha coses molt curioses. Va passar per allà, que hi ha molta gent gran que està mirant, molt curiós, eh?
Primer, home, ja és un parc d'atraccions,
sí.
Allà on s'hi pot estar tot el dia, encuriosint-se.
Sí, però està bé, perquè a més un nen diu, a veure què trobarem, no? El que hem trobat són molts problemes de moltes conduccions que ningú sabia que hi havia, ni res, no?
És a dir, és cert que no hi ha un coneixement profund del subsol d'aquesta
zona. Mira que es va fer cates per veure, però fins i tot no hem aconseguit el rigor, diríem. Nosaltres hem treballat amb molt rigor per aconseguir-ho, no? Però realment les sorpreses continuen sortint, i això també fa a vegades, pues, que les obres, doncs, siguin més dificultoses, perquè pues, ben segur s'ha connectat moltes coses sense comunicar-ho, o que l'Ajuntament ho va connectar o es va fer obres per part de les companyies i tampoc es tenien els planers ni res. Però la veritat, passant per allà, pues, hi ha moltes coses curioses, anècdotes. Jo crec que és una obra que tindrà moltes anècdotes, i que això, no? Una persona gran, ostres, a veure què sortirà d'aquí, no? Com això. Però també el Gassó em va dir, escolta, jo que he fet fotografies tota la vida, l'he vist obrir 4 vegades, eh? O sigui que, com si no l'hagués tocat mai, i no és veritat, no?
Que això, ara, segurament, amb aquesta magnitud...
No, potser amb aquesta magnitud, no, eh? I després l'altre em va dir, no sé com t'has atrevit a fer això, perquè en aquests moments, coses, reflexions d'aquestes, però la veritat és que jo crec que, primer, jo tinc molt clar, fa molt temps, el que vull fer en el poble de Sitges i el canvi que volem fer, perquè és un model i és un projecte, i aquest eix era bàsic, era un eix que, a més, jo tenia un compromís amb el carrer Jesús i amb els comerciants i els veïns de que es tenia que fer una remodelació del carrer Jesús, però que no veiem clar que el carrer Jesús es quedés i que la cap de la vila no tinguéssim la possibilitat, ni el carrer Perllades, que no es va acabar mai, es pogués acabar, no? I a més hi havia una cosa molt important, que a vegades no es pensa, es pensa molt, i és veritat, amb el paisatge, com quedarà, però el tema dels pluvials era importantíssim, el tema de les companyies és bàsic, o sigui, a sota el cap de la vila quedarà, doncs, i a sota el carrer Jesús i carrer Perllades, tot arreglat, no? Això no, jo crec que és una obra molt important per Sitges i pel casc antic sobretot.
Mm-hmm. Partiu, és clar, i ho hem comentat en més d'una ocasió, de l'experiència, sí, recent del carrer, sí, Àngel Vidal, que diríem que això ha deixat una sensació agradolça.
Sí, a mi també, sí, sí. A mi també, i fins i tot el govern vam parlar-ne molt, perquè a part de que hem estat moltes vegades qüestionats per això, i nosaltres que vam creure que era important fer aquest carrer i que valia la pena, i la qüestió, diríem, tècnica, doncs no va acabar d'afinar amb el resultat. Després, el tema del paisatge, bueno, una vegada ho veus, clar, pots dir, ostres, pot ser més blanca, més, però en aquell moment vam creure que aquesta era la millor. I bueno, jo, això ens ha ensenyat molt, i com ha dit molt bé, em sembla, el regidor Marquero, les persones que van estar responsables d'allò, de tot això, doncs ja no són les mateixes, són altres, perquè creiem que hem de confiar en un nou equip, que hem de recollir l'experiència d'aquell equip i de tot el que ens ha passat, que realment s'hi ha posat molta cura en moltes qüestions de les que d'això, i ara doncs és qüestió de creuar els dits i sobretot estar molt a sobre de que, bueno, aquells problemes que van sorgir, jo crec que en el projecte tècnic ja ha millorat molt i s'han evitat els problemes aquells,
Segurament perquè el projecte ja parteix d'una idea més clàssica,
més clàssica,
en concepció,
més diferent,
no?
I no tan agosarada. Després també perquè parteix dels errors que es van produir durant l'obra, i aquests no els coneixes, doncs sóc conscient, perquè abans s'ha explicat ja que no es tornaran a produir, que poden haver algun tipus d'error diferent també, però que estarem molt a sobre. Crec que hem posat un equip tècnic a sobre perquè estigui cada setmana vetllant per això. Jo estic molt a sobre també perquè em vagin passant informació i els regidors corresponents, i bueno, ara és qüestió de que el temps se'n respecti, això és molt important, i que puguem sobretot primer garantir els compromisos temporals, perquè els comerciants i la gent pugui, doncs, en els moments crítics del nostre poble, doncs, pugui celebrar-se tant festes com activitats comercials.
Aquest és un calendari complicat, eh?
Molt complicat. Clar, és que no ens donem compte, quan ens posem a casca d'històric de Sitges, i ara al començar has dit la quantitat d'activitats, fins i tot hi havia el debat, comencem abans o després del Festival de Cine, i vam dir no, comencem abans, perquè? Perquè és que si no, és tan just entre el Carnaval, entre les qüestions que es fan i els moments comercials més importants, com és el Nadal, pues, bueno, nosaltres hem de respectar això perquè és importantíssim pel nostre poble i per la dinàmica econòmica.
Sabeu obertament que és difícil que les obres compleixin escrupolosament un calendari?
Ho sabem, i per això el calendari és un calendari que preveu, per això ho diu preveu, no és que assegura.
Contingències.
Ara, si ens plogués un mes seguit, que doncs això variaria, o que trobéssim alguna cosa molt greu sota el subsol i que tinguéssim algun problema, doncs això també varia. De moment, entenem que no ha de passar cap cataclisme climàtic, i que les qüestions greus de subsol, les greus estan som coneixedors.
El carrer Àngel Vidal es pot acabar d'afinar d'alguna manera?
Sí, l'acabarem d'afinar, aprofitarem per acabar d'afinar-lo, La veritat és que quan és el moment d'afinar-lo, i sobretot com que és la part més que toca el cap de la vila, doncs ja tenim previst acabar d'afinar-lo.
Us agrada la pedra que s'hi posarà? Us agrada com...
Bé, jo sí, m'agrada perquè ha sigut la pedra que més o menys tota aquesta comissió doncs s'ha consensuat. Vam estar debatent bastant, primer debatent més particularment, després debatent més com a grups polítics, després debatent tècnics, grups polítics i comerciants i ciutadans. Bueno, jo crec que s'ha arribat a un consens amb la pedra bastant interessant, i ara l'important és que quan s'acabi ens agradi a tots, perquè sempre dic que el final és el final, perquè vam fer fotos, photoshops, renders, que es diuen, bueno, i clar, allà et dona la sensació de que
tot és molt maco, no?
Però clar, al final la realitat la veurem el dia que el tinguem acabat, però tot apunta que tindrà la seva gràcia.
Em sembla que ens comentàvem, si no tenim mal entès, que aquí no hi ha hagut massa lloc pels invents ni coses rares.
No, hi ha un criteri molt clar, és que quan toquem un carrer tothom s'hi fixa, però al cap d'una setmana mai més mires el carrer, sinó que el criteri primer va ser, lo important del carrer són els edificis, que és el que realment ens dona valor a la ciutat, i que són macos, i que són el que tu vas veient, i l'activitat humana, comercial. Ara, en el moment que obres un carrer, clar, bueno, doncs pensem-hi, això és veritat, però no li donem tampoc la importància,
importància
tan transcendental que és necessària, no? El carrer ha de passar desapercebut, ha de ser interessant, ha de ser un carrer sobretot que no rellisqui, un carrer que a més sigui sofert, que a més tingui els valors històrics que podem preservar que estiguin allà, i que a més sigui un carrer que ens, més o menys doncs ens agradi a tots, eh? I que sigui una pedra que es pugui doncs canviar fàcilment, eh? Una pedra d'aquelles que la trobem sempre, per això hem anat una cosa molt senzilla que té molta gent però que val la pena, i que a més suporti la càrrega dels camions que algun dia han de passar, no? Els camions de bombers, per exemple, no?
El cap de la vila és una plaça o és una cruïlla o què és?
La meva opinió personal és que és una cruïlla de carrers. L'opinió de la comissió també va ser que això era una cruïlla de carrers. Algú pot pensar que és una plaça, però la concepció és, es va fer una plaça com a urbanísticament en algun moment? Mai. Una sèrie de carrers es van trobar en un lloc que era més gran de lo normal i que era... Això és el que jo he entès d'escoltar la gent, de llegir alguna cosa i sobretot la gent experta, no? Tant urbanistes com historiadors, com gent de Sitges, no? Mai es va pensar allà fer una plaça o plaça, eh? Sinó que era una... Llavors, és molt diferent conceptualment si decidim que és una cruïlla o és una plaça.
No, per això us ho preguntava.
Perquè si és una cruïlla, ha de ser... Bueno, ha de continuar amb la...
amb la
paisatge,
tipologia...
la tipologia d'un carrer. I si és una plaça, ha de canviar. Vale? Llavors, jo crec que si la canviéssim, la faríem plaça. Llavors, però seria per primera vegada una plaça. La faríem plaça, no? I no crec que la comissió vagi per aquesta.
D'acord. Suposo, però, que més d'un coincidirà. Difícilment hi ha poble en el món que faci actuacions castelleres en una cruïlla de carrers, en què s'aturin les carrosses de carnaval en una cruïlla de carrers,
sí,
o en
sí.
què el ball de diable s'aturi en una cruïlla de carrers.
Jo crec que és gràcia, aquesta identitat nostra, de que no tenim una plaça, com tenen molts pobles, una plaça, eh? Perquè no l'hem tingut mai, una plaça. Curiós, eh? Això és una cosa que quan estudies una mica la ciutat, dius, carai, mai s'ha fet una plaça, Sí que hi ha la plaça de Can Bota, però bueno, això es va fer posterior perquè hi havia una fàbrica, i després al treure-la apareix una plaça.
Vols preguntar, però... perquè si tenim en compte els hàbits,
els
hàbits han convertit una plaça...
Els hàbits han convertit una
cruïlla en una plaça.
En una plaça. És una cosa... És així.
Però des del punt de vista, diguem-ne, dels experts, o del criteri dels experts, allò és una cruïlla de carrers.
És una cruïlla de carrers, i cada continua sent una cruïlla de carrers que faci ús com de plaça, però... que la visió paisatgística ha de ser una cruïlla de carrers.
D'acord, per tant, la visió paisatgística és molt probable que sigui la mateixa que ja ve canalitzada.
Ho estan treballant, jo estic donant-ho res perquè...
No, perquè el regidor tampoc s'atrevia a pensar-ho.
Demano, amb això prudència, jo vaig demanar, després d'escoltar tothom, que els tècnics, tant arquitectes del poble com de l'Ajuntament, ens fessin una proposta a la comissió, després d'haver sentit totes aquestes reflexions.
I aquesta és la proposta que encara s'està debatent per decidir finalment, no?
Cosa que molt aviat podrem...
Tot plegat és més econòmic que les obres del mercat.
Sí, home, i tant.
Bastant més,
bastant
perquè
més.
El mercat és l'obra, més obra de totes les obres.
Jo crec que en aquest moment és l'obra, en aquesta legislatura, jo crec que com veure una obra començada i acabada en aquesta legislatura amb aquesta magnitud quasi de 9 milions d'euros, no la veurem. Perquè jo crec que nosaltres una de les coses que vam...
Vist així, o sigui, el mercat és més car que el projecte de la nova biblioteca? Per exemple?
No ho sabem encara, perquè la nova
biblioteca... Però està, diguem-ne, a la paix.
S'està fent el projecte executiu de la nova biblioteca. O sigui, nosaltres no aturem res.
No,
que...
però quan comentàveu 6 o 7 milions de pessetes d'euros, aproximadament,
va per aquí. El que sí que és cert és que... i el mercat, jo he dit 9 milions, però potser són 8 i pico, eh? No.
És igual.
Ara s'ajustaran els números al final i ho sabrem.
D'acord.
Però la veritat és que el mercat és una obra molt complexa, perquè a vegades és millor fer un edifici nou que no... És una obra molt complexa, s'han trobat a més aquestes carbonatacions que han augmentat el pressupost, a més és un mercat, jo crec que quan el veiem acabat doncs ens sentirem satisfets i orgullosos perquè s'ha posat la màxima tecnologia en tots els aspectes i bueno, la veritat és que el mercat és un equipament molt important. Jo el que deia, volia dir-te, és que ara ho reflexiones i dius si no haguéssim fet aquell, a vegades la gent doncs, pot criticar perquè ho fem, perquè no sé què, que però si no ho haguéssim fet ara seria impossible. Tindríem el mercat que durant molts anys tindríem el mateix mercat que havíem tingut fa 2 anys. No? I jo crec que hem estret d'aquest cicle econòmic que s'acabava, hem estret el màxim rendiment possible. perquè si no haguéssim fet algunes coses, ara no les, no les podríem fer, i Sitges no hagués pogut donar aquest canvi important amb equipaments, que era bàsic i que reclamàvem tots, no? O sigui que, bueno, ara potser no en farem tant ni molt menys, això durant un moment, però, home, el mercat, si no haguéssim fet ara, jo tindríem un problema polític, tindríem un problema personal, fins i tot de veure un mercat que no es mereixia Sitges i que no podíem assumir aquesta quantitat.
Voleu dir, en un llenguatge més planer, que continuaríem tenint aquesta andròmina sense possibilitat de...
Sí, 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 perquè a més no hi haurien empreses que, perquè ara s'està passant que no hi ha empreses per fer coses, que estan tots saturats i que no creuen, no? Que, bueno, jo crec que, escolta, benvingut sigui, ja està.
I hagués vingut la Generalitat a tancar-lo?
Pues podria haver sigut. Bueno, a veure, que sí que hagués tingut que destinar uns diners a millorar les càmeres, forçosament, diners que llavors tindrien que haver, que haguéssim tingut que fer nosaltres i no haguéssim pogut fer potser una llar d'infants, que són les coses que volem fer, i haguéssim salvat els mobles, però haguéssim salvat els mobles. I ara tindrem un equipament modern, bueno, sanitàriament ja ho veureu, és perfecte, i a part tindrem uns paradistes amb unes parades i amb productes extraordinaris.
Mm-hmm. Suposo que l'espina de tot això és que l'alcalde haurà de dir que esborrem aquella frase que a l'Ajuntament no li costaria un euro l'obra del mercat.
Ah, no, això suposo que alguna cosa, quan acabi, potser no ho sabem, i jo no ho asseguro, perquè, home, hem aconseguit 1.200.000 euros, em sembla que són de subvenció, Generalitat i Diputació, tenim possibilitats de negociar amb l'empresa concessionària, perquè tenim marges per negociar, i també tenim possibilitats de, quan s'acabi les obres, doncs a veure què ha costat i quines coses són són responsabilitat o no de l'Ajuntament. Mm. Ara, tampoc asseguro que l'Ajuntament al final tingui que posar una quantitat.
D'acord. Ens queden 3 minuts i potser valdrà la pena, ara que entrem en aquest període, esclar, el soterrament, el tren orbital, tota aquesta qüestió...
Nosaltres continuem treballant perquè, a veure, crec que... jo ja vaig dir que el tren seria un projecte de soterrar el tren o tren orbital de 20 mm-hmm. anys. En 20 anys veurem cicles diferents, perquè a vegades pensem, ui, és molt llarg tot això, però bueno, el cicle aquest ha durat 10 anys, 12 anys, fixeu-vos, bueno, doncs una crisi pot durar 10-12 anys. Vol dir que pot afectar a la financiació, però tots els tràmits que s'han de fer, el conveni que tenim no diu que pagarem el soterrament, no? Diu que comencem a fer estudis, home, doncs tot això s'ha de continuar fent. El que no podem és ara pensar que perquè hi ha una recessió econòmica dura i complexa, doncs mira, ja no ho fem. No, jo al contrari, jo crec que s'ha de continuar treballant per preparar-nos quan hi hagi un cicle nou en la que les institucions i les empreses privades doncs puguin tornar a respondre sobre projectes tan importants com aquests, nosaltres estiguem a primera fila.
Perquè s'han mogut peces?
S'estan movent peces, precisament. Ara ja es crea la comissió, ja es començarà amb l'estudi i estem treballant amb el tren orbital, amb els tècnics de la Generalitat, per veure com... Jo tinc reunions amb els diferents responsables polítics d'això i continuem. El que passa que notícies tampoc ni es poden donar perquè no són notícies rellevants.
Tot i que heu sortit per TV3 cada 2x3, aquests darrers dies.
Sí, perquè volen saber... és curiós perquè volen saber si realment això s'atura o no, i sempre estic dient que no. La notícia que volen és que s'atura, no? I no. No, perquè ara no és rellevant el tema econòmic dels processos que hem de fer. Ara és la gestió, i això no es pot aturar. Què vull dir? Sitges no pot aturar el seu projecte. El que ha de fer és adaptar-lo a la realitat, no? Però no pot aturar, o sigui, si hi ha alguns equipaments que no es poden realitzar físicament, però sí que s'ha de tindre els projectes preparats, perquè jo crec que en algun moment s'activarà l'economia. I l'altra cosa és, no podem renunciar al nostre model i projecte perquè hi hagi una paràlisi econòmica. Hem de buscar noves fórmules per poder-lo aconseguir, canviar els ritmes, adaptar-nos a la situació i fer funcionar... En moments de, Einstein deia que en els moments de crisi és quan s'han de fer funcionar les neurones. No poder fer tan construïda, però que funcioni.
Un altre diria, si haguéssim fet funcionar en moments de no crisi, potser no arribaríem a la crisi.
Llavors, ara realment s'hi ha de posar totes les neurones sobre la taula per trobar solucions aquelles coses que Sitges necessita i que aquest govern vol tirar endavant i que s'ha de posar... Ara també s'ha de ser realista i dir, escolta, hi ha moltes coses que s'aturen, lògic, i que a més nosaltres hem de fer un esforç gran amb aquesta reforma estructural de l'Ajuntament, no només per adaptar-lo en aquest moment, sinó per situar-lo en els moments que vindran per donar resposta també de forma... Ara ens toca, jo diria, reciclar les coses. Ens toca repensar les coses, aprofitar les coses, Nosaltres hem entrat tots en una dinàmica que abans era qüestió de fer coses noves. Reciclarem moltes coses.
Ho haguéssiu fet si no hagués vingut la crisi?
Sí, hi havia, però potser no amb tanta profunditat, s'ha de ser honest. Hi havia tot un projecte de començar a posar a fer l'Ajuntament molt més reduït, aquell tema de posar-lo en un edifici únic, el tema de fer unes reformes estructurals, el que potser no seria tan accelerada la situació ni tan profunda, i fins i tot hi havia aquella idea d'anar a un edifici nou i a partir d'aquí doncs tot d'equipaments, en comptes de fer-ne de nous, reutilitzar-los, però ara això s'ha de fer molt més ràpid, s'ha de fer molt més acurat i, a més, s'ha de fer de forma molt més responsable.
La reunió amb els portaveus sobre tota aquesta qüestió, la propera?
Dilluns.
Dilluns que ve.
Dilluns ja tenim reunió de portaveus pel ple, però ja també aprofitarem per començar a treballar amb les mesures i hi ha un calendari que els hi proposem.
Les 11 del matí, Jordi Béixec, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
En 5 minuts tornem. Fins ara.